Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Sí, esports en aquesta sintonia, que és la vostra, COPE Catalunya i Andorra, des d'ara i fins que siguin les 4 de la tarda, com és habitual des de fa molts i molts i molts anys, de dilluns a divendres. Benvinguts a aquest temps de ràdio esportiva. Començarem parlant avui del Barça en una setmana important. Per què? Doncs perquè avui falten exactament 7 dies perquè comenci la pretemporada al Barça 22-23, el Barça de Xavi Hernández, i precisament avui el tècnic agarenc ha tornat a treballar a la ciutat esportiva. Se l'ha vist a la ciutat esportiva després de 3 setmanes de vacances. De seguida situem com està el Barça, però us dic, grans titulars amb blaugrana del dia. El club encara no ha activat palanques, eh? Sí, les palanques, les famoses palanques, o digue-li mecanismes econòmics que han d'injectar diners al club. Però ara va de debò, aquesta setmana sí. De seguida insisteixo, més detalls. Hem de recordar que el dijous 30, és una data important, 30 de juny, acaben contractes. Acaba el contracte de Dembélé amb el Barça i els de Christensen amb el Chelsea, que sí, amb el Milan. Per cert, el representant de Dembélé, Moussa Sissoko, és a Barcelona, sí, ha aterrat avui, i el jugador li ha dit que vol tancar el seu futur en els propers dies. També és cert que aquesta frase a mi em sona que Ousmane Dembélé l'hagi dit, o com a mínim pensat, en més d'una ocasió. I des d'Alemanya diuen que, un altre dels col·laborats de l'estiu, el Bayern de Múnich s'obriria a negociar amb el Barça per Lewandowski. Preu de sortida, 60 milions d'euros. De seguida, aquí, en aquest estudi, Helena Condis amb tota l'actualitat del conjunt blaugrana. Després hem quedat amb el Josep Maria Minguella i amb l'Iñaki Cano per analitzar primer informació i després tot l'anàlisi que es marca segell d'aquesta casa avui amb el Minguella i l'Iñaki Cano. Aquest dilluns també és notícia la presentació del segon fitxatge de l'Espanyol per la nova temporada. És el davanter Joselu, de 32 anys i que ve de jugar a l'Alavés. Joselu signa per 3 temporades amb el conjunt blanquiblau. Després el Juan Arias ens donarà detalls de la presentació de Joselu. Sentirem la veu del nou jugador de l'Espanyol i també a qui ara remena el cistell, és a dir, Domingo Catoira, que és el secretari tècnic del conjunt blanquiblau. Més notícies del dia. Tenim llista definitiva de la selecció espanyola femenina per l'Eurocopa d'Anglaterra. Són 23 jugadores i 9 d'elles són del Barça. Sandra Paños, Irene Paredes, Mapi León, Andrea Pereira, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina i Mariona Caldentei. Després també, amb l'Aurora Fuster, dades d'aquesta convocatòria, la veu del seleccionador i el que té per davant abans de l'inici d'aquesta Eurocopa, Campionat d'Europa d'Anglaterra. Hem de dir que a l'equip de Jorge Vilda encara li queda un partit de preparació. Venim d'un cap de setmana on el Barça, en aquest cas el Barça de futbol sala, ha tancat temporada amb pòquer de títols, és a dir, Champions, Copa d'Espanya, Supercopa i ara la Lliga. Lliga guanyada davant el Palma Futsal. Doncs bé, a la part final del programa, abans de les 4 de la tarda, clar, hem quedat amb Esquerdinha, que és un dels referents del conjunt blaugrana, que amb aquest títol penja les botes. Ho fa als 36 anys. Han estat 5 temporades jugant al Barça i guanyant Esquerdinha 15 títols. També és notícia avui que el Freiking Granollers, l'equip d'handbol, jugarà l'European League la temporada vinent. És a dir, que l'EA Kefa ha descartat el Granollers de la proposta per jugar a la Champions i, tot i ser campió, subcampió en aquest cas, de la Lliga Asobal, haurà de jugar, de disputar la segona competició europea en importància. I més coses. Ha començat el Gran Slam de Wimbledon. Després també amb el José Luis Gil donem més detalls. Anem fins al Twitter, @esportscope, que és la plataforma que utilitzem per interactuar entre vosaltres i nosaltres. Preguntem avui en clau Barça. Atenció, a una setmana que el conjunt blaugrana comenci la pretemporada, tindrà, penseu vosaltres, que tindrà millor equip al Barça aquesta temporada que la campanya anterior? Sí o no? Algú està dient, home, no és molt complicat. ja ho veurem. Sí o no tindrà millor equip el Barça aquesta temporada que la temporada que hem deixat enrere. El sí guanya amb el 59% dels vots i el no s'endú el 41%. Tot molt igualat, però es decanta amb el 59-41 pel sí aquesta enquesta. I, presentat Joselu, arriba per reforçar la davantera de l'Espanyol, preguntem i donem tres opcions. Quants gol farà Joselu amb el conjunt blanquiblau? De 0 a 5, de 5 a 10 o més de 10? N'ha fet 14 l'última temporada. Ha estat el setè màxim golejador de primera. Doncs l'opció més votada, 53% dels vots, és que Joselu farà més de 10 gols. Segona opció, que farà entre 5 i 10, i l'última opció, que marcarà entre 0, és a dir, cap gol, i 5 gols la temporada 22-23. És el menú del programa, són els destacats a Esports Cope. Hem començat amb l'Aurora Fuster a la coordinació i producció, Marc Pairés a la sala de màquines. De seguida arriba, ja està entrant per la porta, eh? Elena Condis amb l'actualitat del Barça.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga l'app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Comencem la portada d'aquesta edició d'avui dilluns d'Esports Cope pel Futbol Club Barcelona. Com us deien els destacats del programa, falta una setmana. Una setmana, 7 dies, eh? Com passa el temps de ràpid, i més quan et fas gran, perquè comenci la pretemporada 22-23 del conjunt blaugrana. I avui ja hem vist el capità de vaixell, és a dir, Xavi Hernández, després de 3 setmanes de vacances, fer-se present a la ciutat esportiva, és a dir, començar a treballar a la ciutat esportiva del conjunt blaugrana per acabar. Queda molta feina de planificar la nova temporada. Anem a repassar els titulars en blau i en gran amb l'Helena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
A veure, primer això, feina de Xavi. A sobre de la taula, carpetes, moltíssimes carpetes obertes. Ara en parlarem de noms propis, dels jugadors que tenen, com sabeu, ho hem explicat aquí, aparaulat i tancat el contracte amb el Barça des de fa setmanes, des de fa mesos. El cas Dembélé, que el seu representant ja ha aterrat, i també Lewandowski, que hi ha notícies des d'Alemanya. Però, primer, tot penja d'un fil, que són aquests mecanismes econòmics que necessita activar el Barça per injectar diner. I sembla que ara sí, ara, com diu el clàssic, va de debò, perquè hauria de rebre uns 215 milions aproximadament al Barça en els propers dies de la venda de drets televisius.
Sí, per aquestes famoses palanques. El Barça està a punt de tancar la venda del 10% de drets televisius pels propers 25 anys. Això suposa una mica més d'uns 200 milions d'euros d'ingressos que permeten tancar aquest exercici econòmic, el del mes de juny, sense pèrdues, per primera vegada en 3 anys. Dijous, com a tard, s'ha de tancar l'acord. El Barça l'anunciarà aquest dijous perquè és l'últim dia per fer-ho. I a partir del mes de juliol, ja amb més temps, s'activarà la resta dels drets televisius, el 15% que quedi, i la venda de la meitat de BLM. En total representen uns 700 milions d'euros d'ingressos que permetran, segons ens diuen des del club, fitxar amb normalitat aquest estiu amb la regla de l'1x1.
Quedeu-vos amb això que està explicant l'Helena. 10% de la venda dels drets televisius del Barça pels propers 25 anys, 215 milions. Clar, insisteixo, tot això va lligant temes. A 30 de juny acaben contractes, a 30 de juny es tanca l'exercici econòmic, i aquí el Barça, que també ho necessita, perquè no és que Christensen del Chelsea o que sí del Milan siguin jugadors que, entenem, puguin enlluernar o il·lusionar directament a tu o a tu o a tu, que ets seguidor, aficionat, soci del Futbol Club Barcelona, però sí aquests carmels que es vegin, que van configurant la plantilla. Això s'ha d'activar, és a dir, oficialitat per aquests dos noms, però sobretot Dembélé. A veure què passa, perquè a 30 de juny us deia que acaben contractes, el divendres Dembélé ja no serà jugador del Barça. La notícia avui és que el seu representant és a Barcelona amb un missatge clar de Dembélé.
Sí, vol acabar amb el serial, vol resoldre de manera definitiva el seu futur, acaba contracte, com dius, aquest dijous 30 de juny. Encara no ha donat una resposta definitiva a l'oferta del Barça, una oferta que fa 7 mesos que està sobre la taula, la consideren insuficient. Encara no ha signat un contracte amb un altre equip, tot i que em diuen que té propostes, però Dembélé voldria quedar-se al Barça. Dembélé voldria seguir a Barcelona perquè és molt feliç amb Xavi. Per això, el seu agent, Moussa Sokó, ha aterrat a Barcelona, perquè es vol reunir amb Mateu Alemany. Es vol reunir amb el Barça per última vegada. El desig de Dembélé és aquest, és clar. El club estaria d'acord amb que continués, però remet a l'oferta que hi ha sobre la taula. No es vol moure d'aquí. Hi ha uns límits vermells que no volen traspassar. Són hores claus per desencallar la situació. És un pas endavant que ha fet Moussa Sokó aterrant a Barcelona. Dembélé està als Estats Units amb un grup d'amics. S'espera que també aterri la ciutat comtal en les properes hores i en qüestió de dies, abans de dijous, es resoldrà el seu futur.
Molt bé. Així està el cas Dembélé, que és un culebrot, perquè des de fa setmanes, si no més, és veritat, ja venim parlant de l'oferta a la que no ha donat resposta Dembélé per part del club, del desig de Xavi des que va arribar el mes de novembre, es va desfent en elogis cap a Dembélé, i també del desig del futbolista. Després hi ha un altre tema que podem portar, per exemple, al punt d'anàlisi del programa, si realment aquest Barça necessita aquest Dembélé, és a dir, el Dembélé que ara mateix ha acabat la temporada. Si pel que porta ara mateix, Dembélé és un jugador interessant pel Futbol Club Barcelona, però aquest és un altre debat. I el tercer gran titular en blaugrana d'aquest dilluns, d'aquest inici de setmana, és Robert Lewandowski. Aquí la notícia, jo crec que també era un secret a veus, fitxant el Bayern a Sadio Mané, òbviament necessita, per trobar una mica més de viabilitat econòmica, i també perquè si tens un jugador que no vol quedar-se, al final hauràs de trobar una sortida que acabi doncs, satisfent les dues parts, sembla que s'ha de negociar, però clar, el preu de sortida crec que són, tot això ens arriba des d'Alemanya, 60 milions d'euros.
Sí, sí, aquest és el preu que li posa el Bayern a Lewandowski, 60 milions d'euros, inclús podrien negociar per 50, és la notícia que ens arriba de Sky Alemanya. El Barça ja hauria presentat dues ofertes, la última per uns 35 milions d'euros fixes, més 5 en variables a través d'intermediaris. El Bayern no ha respost a cap d'aquestes propostes. Públicament insisteixen en que Lewandowski seguirà, en que té contracte un any més i en que està citat el 12 de juliol per començar la pretemporada, però l'última notícia que ens arriba des d'Alemanya és que de portes endins sí que estarien disposats a escoltar ofertes, però per uns 60 milions d'euros. Lewandowski, la realitat és que ha pressionat moltíssim per intentar sortir. La porta li ha promès que gràcies a aquest gest que ha tingut farà tot el possible per portar-lo al Barça i des de fa temps tenen un acord verbal tancat perquè sigui jugador de blaugrana les properes 3 temporades.
Molt bé, així està el Barça. Insisteixo, a una setmana que comenci l'activitat. Proves físiques i recordeu, a partir del 16 de juliol, després d'uns dies de condicionament físic, de recordeu també un amistós que tenen davant l'Olot, el Barça doncs anirà cap als Estats Units per disputar aquesta gira, que serà aproximadament de 15 dies, on estarà l'Helena Condis i trobarà la veu que de moment ens està faltant perquè no l'acabem de trobar. Mira que et dic que no parlis tant per telèfon, que al final la veu desgasta i la temporada és exigent.
I els aires acondicionats i tot això.
No van bé, no van bé. Condis, gràcies per l'esforç, cuida't.
A vosaltres.
Ens hem de cuidar tots la veu, que efectivament amb aquests aires acondicionats, amb la sortida i entrada als llocs, i més els que utilitzem la veu com a eina de feina, doncs ens l'hem de cuidar moltíssim. Per cert, venim de parlar de Robert Lewandowski. Quan parla Javier Tebas, el president de la Lliga, de la Lliga de Futbol Professional, puja el pa. Ha dit Tebas que tant de bo pugui el Barça fitxar Robert Lewandowski, tant de bo pugui jugar Robert Lewandowski a Espanya a la Lliga de Futbol Professional. És un dels culebrots, cada moment s'està convertint en culebrot d'estiu. Encara queden molts capítols en el cas Lewandowski, però ja és important que el Bayern hagi obert la porta, sembla, segons diuen des d'Alemanya, i ho acabem de comentar, a negociar amb el Futbol Club Barcelona o a negociar la sortida del davanter polonès. A veure, més coses, que arriba el Manolo Oliveros amb la seva càmera. Tinc molta curiositat per saber quina és la imatge del dia, Manolo.
La imatge del dia. La imatge del dia. Rafa Nadal, el mallorquí escalfant motors a Wimbledon per debutar demà dimarts. Finals de juny, principis de juliol, és l'època de Wimbledon o del Tour de França, per exemple. Les portades dels diaris encara enfocaran, però, les cares de Lewandowski o Dembélé per cridar l'atenció del mercat d'estiu que s'obre el pròxim divendres 1 de juliol i es tanca l'1 de setembre a les 23:59:59. Enmig d'aquest mercat, treuen al cap els tenistes a Wimbledon o els ciclistes al Tour, entre d'altres esportistes. Demà treu al cap Rafa Nadal, però avui ja el treu Carlos Alcaraz i divendres comença el Tour a Copenhague, on veurem les cares de Pogacar, Roglic o el mallorquí Enric Mas. I la setmana que ve les noies d'Espanya a l'Europeu de Seleccions, o el Mundial d'Hockey Femení a Terrassa, o el Mundial d'Atletisme. Les imatges tangibles d'aquests dies són que ara són esportistes que competeixen a la gespa de Wimbledon, a les carreteres de França, a l'Olímpic de Terrassa, al tartan de l'estadi Eugène a Oregon o les noies de Jorge Vilda a l'Europeu d'Anglaterra. No ens faltarà entreteniment. Uns competint a les pistes i els altres, els futbolistes, competint a les portades. Molts dies especulant fins que arribi un dia que sap que puguin ser els Lewandowski notícia de veritat.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Gairebé 22 minuts de la tarda. Si algú s'incorpora ara, això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. La portada pel Barça, per aquests moviments, com està el Barça a una setmana de començar la pretemporada, i ara, hi tinc moltes ganes, l'anàlisi, és a dir, la tertúlia del programa, que avui l'hem avançat una miqueta i que protagonitzen, fidel a la seva cita dels dilluns, Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics, com anem?
Bé, i tu què tal, com estàs?
Bé, home, aquí preparat pel que faci falta.
Pel que sigui, no?
Exacte.
Pel que sigui. Ara comentem el que sigui, que és parlar del Barça, i avui un bon partener per Josep Maria Minguella. Iñaki Canola, buenas tardes.
Voy a ver si soy capaz. Bona tarda, amics.
Bona tarda.
Bona tarda, amic. Sí, senyor, molt bé, molt bé.
¿Dónde estás, Iñaki, que te escuchamos lejos?
Pillada en el coche, voy a intentar, aunque voy con el manos libre, sí. Voy a intentar ahora pararme en un lugar cercano para poder hablar con buen sonido.
Vale. No, no pasa nada. Te agradecemos el esfuerzo. Se te escucha, pero queremos escucharte bien, con lo cual voy a arrancar por Minguella. Sí. Y Minguella, para preguntarte si el panorama que hay ahora a Can Barça es el que esperabas amb tot el que s'està movent i s'està coent a aquestes alçades de temporada i a una setmana per començar la pretemporada, o preveies alguna cosa diferent?
No, home, ja vam dir-ho. Això ho vam dir-ho ja fa anys, ja que venia una temporada, unes temporades difícils, no es feia cas, deien que Minguella anava contra el Barça, bueno, avisar el perill, allò, com ell que diu, cuidado, que viene l'oso, que viene l'oso, que viene l'oso, i es fot les ovelles i tal, o el lobo.
El lobo.
Bueno, pues, això és una mica així. Ara no, el Barça ha caigut, deportivament tenim un nivell, bueno, el que tenim, canvis d'entrenadors continus els últims anys, no hi ha possibilitats econòmiques, i llavors, clar, és molt difícil moure això de forma ràpida, i llavors això jo crec que tardarà temps en tornar a rehabilitar-se. Tenim de ser optimista en el sentit que el Barça ja ha passat altres vegades moments complicats i que, malgrat això, doncs el Barça ha continuat existint, creixent, s'ha recuperat, i ara estem, no diré al fondo, però estem molt a prop, i el que es té de fer és tenir aquesta confiança i, sobretot, acertar amb els jugadors que puguin que es puguin fitxar, no els que es vulguin, els que es puguin fitxar, acertar per ajudar a que torni l'ambient, que hi hagi bon ambient a l'estadi, que la gent estigui realment contenta, perquè si no hi ha un desànim general, vull dir, tu parles amb la gent fora allò que et moc i tal, i la gent està amb els peus a terra, no amb els peus, amb la cara a terra. I això és la realitat.
Ara et preguntaré per aquesta frase, encertar en els jugadors que es puguin fitxar, claro. Però deixa'm que li pregunti a l'Iñaki Pal, que valgui la redundància, estem preguntant avui a les xarxes socials del programa. Iñaki, preguntem, queda molt, però preguntem si el Barça, tu penses que el Barça, Iñaki, tendrá mejor equipo la temporada que viene que la que hemos dejado atrás? ¿Tú qué piensas?
Hombre, a mí no me desagradaba el equipo de la temporada anterior, ¿eh? Lo que pasa es que se supone que el Fútbol Club Barcelona ha de tener un equipo que meta goles y se pueden poner en funcionamiento las famosas palancas.
Sí, las palancas.
Si las palancas dan sus frutos, hombre, pues habrá que meter a alguien que meta goles. Es una pena lo de Ansu Fati, es una pena lo de Pedri. Ojalá se recuperen lo antes posible y salten al campo. Sí. A mí no me desagrada el equipo. Ojalá puedan renovar a Gavi con los precios que se merece. Y con todo y eso yo creo que tiene un equipo para pelear, para competir. Pero claro, hay que meterse en situación de verdad. Se han hecho muchas barbaridades en el pasado y ahora hay que contarle al socio que esto es lo que hay. Si funcionan las palancas, insisto, no habrá que volverse loco. Y como bien ha dicho Minguella, vamos a ver si aciertan en los jugadores. Fundamentalmente, que se comprometan con la situació del Barça, no que vengan a atracar.
Contundent, i això és molt important. Sí. Comprometre's amb el projecte. Minguella, tindrà millor equip al Barça aquesta temporada que la que hem deixat enrere?
Home, a veure, l'equip el mes de gener va tenir una certa injecció i això va comportar que l'equip entre el canvi d'entrenador, però sobretot amb l'arribada d'un jugador com el d'antecentro, que va fer 11 o 12 gols, doncs això va fer guanyar partits, i quan guanyes partits tot va millor, i tot això no va acabar bé, perquè vam acabar perdent a casa amb el Rayo i amb el Cádiz i amb tot això, però, bueno, almenys va haver una certa reacció. El Barça, per lluitar a primer nivell, necessita dos o tres cracs d'això, de primer nivell. I si no els tens, doncs sí, els altres són complementaris, però pateixes molt i al final no arribes mai a estar el primer en qualsevol competició. I aquesta és la gran problemàtica que té ara el Barça. El Barça ha perdut tots els cracs, des que va marxar el Neymar, després va perdre el Suárez, després va perdre el Messi, després va perdre el Griezmann, després va perdre tot aquest, i clar, llavors ara són jugadors que estan bé però que no tenen la varita màgica aquella de resoldre partits, i si no resols partits no guanyes, i si no guanyes no vas bé, i ja està. Això és una cadena que ja fa molts anys que funciona així.
Dels fitxatges que de moment hi són, perquè falta, a veure, hi són perquè falta inscriure'ls, que no és poc, però com les palanques, ara acabem d'explicar que en els propers dies, aquesta setmana, s'ha d'activar la venda del 10% dels drets televisius pels propers 25 anys, i que això injectarà uns 215 milions d'euros al club. Recordem que el club té un deute, és a dir, que no repercuteix tot directament, ni molt menys en el primer equip. Christensen del Chelsea, que sí, del Milan. Quan et diuen aquests noms, què penses, Minguella?
Bueno, són jugadors de complement, és a dir, no, jo no diré que són dolents i tot això, però són jugadors de complement, vull dir, jo no vull deixar, però Vinícius li va fer un set amb aquest noi, el Christensen, que des de que van passar per allà no ha jugat més, el qual vol dir que té unes condicions, és alt, té bon físic, tot això, però, bueno, són jugadors normalets, i a l'altre el mateix, vull dir, són jugadors que, bueno, si els tens bé, si no els tens, hi haurà un altre. Jo parlo de cracs. El que distingeix a un equip bo d'un equip guanyador són els cracs. Digue-li Benzema, digue-li Messi, digue-li Cristiano, digue-li Mbappé. Aquests són els que distingeixen. Sí. Els altres fan equip, fan complement, tots són necessaris, però si no tens aquests dos o tres diferencials, difícilment guanyaràs res.
El Robert Lewandowski, ara mateix, Iñaki, és crac. El que és evident és que ve fent gols totes les temporades. I que, a més, ell té un desig, lligant-ho amb el que tu deies abans, de fitxar pel Barça. És a dir, convenim que és crac.
Para mí Lewandowski es un jugador que podría darle al Fútbol Club Barcelona ese nivel que bien explicaba Minguella, porque Lewandowski es crack. Es que Robert Lewandowski mete goles sin querer.
Sí.
Se levanta por la mañana y ya se levanta con 4 goles en el saco. Es decir, es un futbolista que te... Ya, imagínate que no meta goles, pero al contrario le tiene asustadísimo.
Sí. Cierto.
Porque es crack. Es verdad que el Fútbol Club Barcelona, con la locura que ha vivido estos años muy por encima de lo que podía estar, bueno, oye, ten en cuenta que ha tenido a Neymar, que ha tenido a Messi, que ha tenido un futbolista que lo resolvía todo cuando la cosa estaba mal. No hablemos ya de Xavi o de Iniesta, y ahora es que no tiene, ahora tiene al pobre Pedri que se ha lesionado, a Ansu Fati, que yo estoy rezando cada día para que el futbolista se recupere y pueda volver a jugar al fútbol a este nivel. Tiene a Gavi, pero efectivamente le faltan jugadores. Y las palancas dichosas, que no se vuelvan locos, que es que no vale para hacer grandes dispendios económicos, que la deuda es muy grande, que es que gracias a este dinero que va a llegar en las palancas, algunos se van a beneficiar, pero el Fútbol Club Barcelona va a estar ahogado durante los próximos 25 años de unos ingresos que le venían de maravilla y que se maltiraron de alguna manera, por decirlo así.
Minguella, tinc molta curiositat de conèixer la teva opinió sobre el tema Lewandowski.
Bueno, jo crec que serà molt complicat treure'l. Jo crec que és a dir, oposar-se a un equip com el Bayern és molt complicat. La gent del Bayern porta nec jugadors que saben molt bé què és la història, el Kahn, el Genes, aquest de nom Samoilovic i tal, i són, saben molt bé què vol el Bayern, no necessiten vendre i estan molt molestos que els hi toquin els jugadors. I l'any passat els hi van volar a l'Àlaba, que no va renovar per les excessives demandes que va fer, i aquest any, si els hi desapareix el Lewandowski, vol dir que cada any una figura se'n va, i això amb ells els molesta molt. Llavors, jo crec que serà una batalla molt dura. Crec que bueno, les declaracions que fan aquests que manen diuen no, Lewandowski el dia 12 lo esperamos aquí, el dia 12 de julio entrenar. Aquesta és la postura del Bayern. Ara, d'aquí a que comenci la Lliga ja queda molt, i poden passar coses, però no serà un fitxatge fàcil, segur.
I després, Minguella, d'aquesta reunió que teòricament, perquè ha arribat el representant de Dembélé a Barcelona, s'hauria de produir amb el club, ja no et pregunto per part del jugador ni de si pot tenir tantes ofertes com sembla que pot tenir o no, però el Barça s'equivoca apostant tant per Dembélé? Dic perquè en el còmput global del Dembélé que hem vist a Can Barça, jo crec que en la balança hi ha el debe de Dembélé que només el que ha portat al club, no?
Bueno, si el Barça estigués a un nivell normal dels últims anys, el Dembélé ja faria 3 anys que estaria al carrer. El que passa que com que no n'hi ha més, llavors fot un centro i algú la fa dintre i llavors hi ha uns quants que diuen no, bueno, és que les assistències, no sé què és dir. Un delanter del Barça, estem parlant de cracs, un delanter del Barça, que amb tota la segona volta ha jugat pràcticament tots els partits i ha fet un gol,
sí.
Vol dir que no funciona, és igual, es digui, no m'interessa el nom, que es digui com es digui. És a dir, és un problema d'eficàcia, estàvem parlant de tenir cracs, i els cracs són els que resolen, i aquests nois no resolen. A més, fixa't tu, que sento des de fot 3 mesos que té ofertes de tota Europa. Encara està aquí. Escolta, si tingués tantes ofertes... Mira el Mané, ja està al Bayern. Sí. Mira l'altre, ja està aquí. Mira aquest no, aquest està aquí i tal. Per què? Perquè home, la gent hi ha gent, els clubs que hi entenen de jugadors. I quan un jugador no és definitiu, jugant a l'atac, no té valor. I aquest és un jugador que no és definitiu.
Sí, és així. A més, Dembélé, des de l'1 de gener, que podria haver signat per qualsevol altre club. A més, demanant prima de fitxatge. Voy a ir acabando, pero Iñaki, desde Madrid, desde 600 kilómetros, ¿cómo se ve lo que está viviendo el Barça? Es decir, entiendo que el respeto siempre se le tiene, como debe tener el Barça al Real Madrid, pero ¿qué Barça se espera desde Madrid ya esta temporada?
Mira, yo voy a insistir. Hay gente que dice que siempre estoy haciendo risas con las palancas. Es que las palancas van a ser muy importantes. esa palabra maravillosa que ha empezado hasta a funcionar, que funcionaba desde hace un montón de años, pero que ahora se ha puesto más de moda. Es que el Fútbol Club Barcelona, además de los cracks, como dice Minguella, y de esos delanteros de Dembélé, que no mete goles, que sí, que es muy espectacular, pero que no ha funcionado en los años que ha estado en el Barça, está el dinero. Y esto es algo que se tiene que contar claramente. No hay que venderle más humos a los socios del Fútbol Club Barcelona. Hay que tenerle un respeto al socio. Y el Barça está en un momento muy complicado. ¿Por qué los cracks cuestan muchísimo dinero? Y el que quiera venir a jugar aquí al Fútbol Club Barcelona sabe que aquí no va a valer venir con la pistola, metafóricamente hablando, para pegar un atraco a la caja. Aquí si se viene es porque uno tiene ilusión por volver a ser grande al Fútbol Club Barcelona, deportivamente hablando. Pero la situación es muy delicada desde Madrid. Pues hombre, con el respeto que se tiene, entre comillas, algunos, al Fútbol Club Barcelona, lo que hay es una tranquilidad absoluta. El Madrid, sin grandes fenómenos aparentemente, vuelve a ser campeón de Europa, vuelve a ganar la Liga, gana la Supercopa y están encantadísimos. Es verdad que no ha venido Mbappé, pero tienen otros jugadores que van a reforzar muchísimo la plantilla del Real Madrid. Yo creo que a la gente del Barça hay que explicárselo y hay que decirle, esto es lo que hay de verdad, como en su día dijo Ronald Koeman.
Recordo que la primera etapa d'aquesta junta directiva, és a dir, la primera etapa de la porta al club, hi havia, era la junta directiva, recordaràs, Minguella, del PowerPoint, i aquesta junta directiva és la junta directiva de les palanques, entre altres coses, però vaja, veurem com va la setmana.
A mi m'interessa la directiva de la pilota sobre el terreny de joc i que funcioni.
I aquesta està per venir o no?
Bueno, per ara no ha arribat.
Però no ha arribat, molt bé. Aquí ho deixem. Minguella, Josep Maria, gràcies com sempre. Una abraçada,
Una abraçada, Iñaki, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.
Adéu, Iñaki, que vagi bé. Iñaki adeu, Cano gracias. I Josep Maria Minguella, temps de tertúlia. Vinga, parlem ja de l'Espanyol aquí a Sports Cope.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es nota que és estiu, 3:37, aquesta música, la peixera del programa, la gent ballant, però ordenada. I saludem Juan Arias. Arias, hola, bona tarda. Està Juan Arias. Juan Arias, hola. No està. Està Ramó de Fons, ens escolta. Arias, hola, bona tarda. Vinga, tornem a intentar recuperar el Juan Arias, que ha estat present a la presentació de José Lu com a nou jugador de l'Espanyol. És el segon. Primer va arribar Brian Olivan, ara arriba José Lu, que signa per 3 temporades. A veure, que tenim dos documents que ens ha enviat el Juan Arias intentant recuperar aquesta comunicació amb el nostre company. Anem a sentir el primer document de José Lu parlant ja com a nou jugador de l'Espanyol.
Ahora mismo creo que estoy en un nivel de lo mejor de mi carrera. Al final tengo una experiencia tanto profesional como familiar. En ese sentido, estoy una persona y un jugador muy estable. Creo que eso a nivel futbolístico es muy importante. Perdón, es muy importante. Al final es cierto que vengo de hacer 3 temporadas pues regularmente muy buenas. Hay una estadística que de los mejores delanteros que hay en el mundo, a partir de los 30 son cuando más goles han hecho. Y ahora mismo me considero, estoy en un momento muy bueno, espero aportar muchas cosas al club, muchas alegrías, muchos goles y que, bueno, con mi corporación esperemos que todo vaya en positivo y en crescendo.
És la veu de José Lu, que ve de marcar 14 gols amb l'Alavés, que va descendir a segona l'última temporada, 7è màxim golejador de la Lliga de Primera. Ho torno a intentar, Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Ara sí, hem sentit el primer dels dos documents que has enviat de José Lu. Vinga, detalls de la presentació, detalls de l'arribada, i sentim novament José Lu, vinga.
Bueno, pues se llama nombre real, nombre completo, digamos, José Luis Mato San Martín, delantero centro, 1,91 m, firma para las próximas tres temporadas. Como comentas, acaba de marcar 14 goles con el Alavés. A pesar de ello, no ha podido evitar el descenso del equipo vasco. También jugó en el Celta, en Hoffenheim, Inter de Frankfurt, Hannover, Stoke City, Deportivo de la Coruña y Newcastle. Ha dicho que tenía ofertas más suculentas en lo económico, pero que el interés del español hizo que se decantara por la oferta périca, al que llega en plena madurez a sus 32 años, como acabamos de comentar, este corte en el que decía que está en un gran momento. Y también se le ha preguntado a propósito de la delantera, en la que coincidió con Raúl de Tomás. Sabemos que de Tomás es un jugador que ha sido el delantero centro referencia en las últimas temporadas del español. Dice que coincidió con él en el fútbol base del Real Madrid, que se considera completamente compatible porque son delanteros de características diferentes. Y ojo al órdago que lanza al resto de equipos de primera división.
Creo que somos dos delanteros completamente diferentes. Creo que podemos compaginar muy bien. Al final la decisión la tomará el entrenador. Yo vengo a ayudar, vengo a aportar toda mi experiencia, todo lo que he aprendido durante estos años. Te quieres rodear de los mejores y si en el terreno de juego pues nos juntamos él y yo, yo creo que bueno, creo que el problema lo tendrán los equipos rivales.
Un José Lu, al que se le ha recordado que hay una estadística que dice que es el jugador que más duelos aéreos ha ganado durante toda la temporada. Ha dicho que su altura pues bueno, es un gran recurso para el club, tanto en acciones ofensivas como en acciones defensivas, y que desde luego es un recurso que espera aprovechar al máximo en su nueva etapa en el español.
Bona dada aquesta que ens dones, Juan. A veure, en aquesta presentació ha estat el secretari tècnic del conjunt blanquiblau, Domingo Catoira. El mercat està molt obert. Fa uns dies el sentíem dient que en principi aniria tot molt tard, que s'estava movent poc al mercat, però clar, hi ha posicions a reforçar, la porteria, saber, perquè és un tema recurrent, què passa amb la renovació de Darder, saber què passa amb el futur de Raúl de Tomás. De què ha parlat, quins titulars deixa Catoira?
Pues muy pocos, la verdad es que ha hablado muy poco sobre el mercado, ha reconocido que está bastante parado, no ha hablado de muchos nombres propios, por ejemplo, de Eric Suárez, del Monito, de Luis Milla, de Miguelón, de Di Mata, del portero, unos tienen que salir, otros se publica que tienen que llegar. Sí que ha dicho respecto a José Lu, que es un delantero diferencial, y ha dicho que tiene clara cómo va a ser la plantilla cuando comience la temporada.
Tenemos claro el camino, tenemos claro la plantilla final que queremos construir y eso nos lleva quizás más lento de lo que quisiéramos, por supuesto que sí, porque ojalá pudiéramos tener la plantilla cerrada y que el míster pudiera empezar a trabajar la semana que viene con los 22, 23 jugadores de plantilla que entendemos deben ser la base de este nuevo proyecto, pero hay muchas cosas que no controlamos. Pero tampoco, repito, no nos debe en ese sentido entrar el nerviosismo y tampoco transmitirlo a la afición.
Bueno, el mercado está parado, pero el español, pues de momento, además de José Lu, fichó a Brian Oliván. Han llegado dos, ha salido uno, aunque no estaba en la plantilla la pasada temporada, que era Víctor Gómez, jugó en el Málaga. Se va otra vez cedido la tercera cesión del lateral derecho del Sporting de Braga, con opción de compra obligatoria de 2 millones de euros, y el español se reserva un 25% de una futura venta.
Molt bé, així està l'Espanyol. Aquesta és l'actualitat del conjunt blanquiblau. Juan Arias, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
A Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vas a quedarte siempre textos.
2 minuts i arribem a 3:15 de la tarda. Quines músiques que em poses, Pairés. Actualitat del Girona, que és el tercer, el nou vingut, novament, a la màxima categoria del futbol espanyol. Actualitat del Girona, que passa per José Luis Gil. Bona tarda.
Bona tarda, Alberto i companyia. Doncs passa, evidentment, per dos fronts. Un, el front d'infraestructures, i és que està en fase de regeneració la gespa de Montilivi. S'està traient tot el que és la gespa natural, que és un 97% de la superfície del municipal gironí. Es queda el component de gespa híbrida, que és un 3%, i sobre aquest 3% de gespa híbrida es tornarà a replantar l'altre 97% de gespa natural perquè l'estadi del Girona tingui el millor aspecte possible per aquesta nova campanya del Girona en primera divisió, un Girona que fa un salt endavant en lo pressupostari. Anem dels 10 als 50 milions d'euros. Això sí, evidentment, tot això anirà, doncs, una mica repercutit en el tema de la plantilla. Una plantilla que encara s'ha d'acabar de configurar, eh? Saben a Girona i saben a Montilivi que han guanyat graons amb la seva primera divisió respecte a l'Imperi City, on, recordem, hi havia tres jugadors a préstec, Bustos, Pablo Moreno i Sarmiento. entrenamiento. Anem a veure què es decideix en aquest sentit. Víctor Sánchez i Juanpe han ampliat amb l'ascens automàticament contracte. Pol Lozano, de moment, es va acomiadar de l'entitat gironina i cal veure què passa, sobretot amb Àlex Baena. El Girona vol, evidentment, Àlex Baena, el jugador és propietat del Villarreal, i el Villarreal de moment ha dit que tranquil·litat, tenint la paella pel mànec, el jugador és nostre i ja veurem el que s'acaba decidint. Això sí, el que repetirà sessió a Montilivi serà Ivan Martín. Recordem, detall important, que la normativa és que només pot haver-hi 8 jugadors cedits en una plantilla de la màxima categoria, 3 d'un mateix club. Evidentment, aquest cupo de 3 el cobrirà, i de totes el Manchester City.
Molt bé, bona radiografia del Girona, no te'n vagis gaire lluny, Fil, que he de parlar més coses amb tu. Ara, Aurora Fuster, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Vinga, parlem de futbol femení, que ja tenim les 23 jugadores, 9 són del Barça, que disputaran a partir del 6 de juliol l'Eurocopa, el Campionat d'Europa femení.
Doncs sí, Paños, Paredes, Mapi, Pereira, Alexia, Patri Guijarro, Aitana, Claudia Pina i Mariona són el bloc blaugrana que estarà en la selecció espanyola. 9 són els jugadors del Barça que han entrat en la convocatòria per a l'Eurocopa d'aquest estiu. Jorge Vilda ha anunciat aquest matí la llista definitiva, amb sorpreses. Salma Parullelo debutarà amb l'absoluta després de la seva gran temporada amb el Villarreal. Destaca també l'absència de jugadors de la Real Societat. El conjunt donostiarra va quedar segon a la Lliga, però Vilda no ha apostat per cap Xuri Urdín per a l'Eurocopa. Així explicava el seleccionador espanyol la llista definitiva.
Bueno, en cuanto a la experiencia, sí que hay jugadoras que no han estado en un evento de este nivel a nivel absoluto, sí que en categorías inferiores y han rendido a muy buen nivel, y las que ya han estado, pues sí que tienen esa experiencia y bagaje internacional, no solamente con la selección, sino también con su club, de estar en grandes citas y en momentos decisivos.
La selecció, que va golejar 7-0 a Austràlia aquest dissabte, disputarà l'últim amistós contra Itàlia l'1 de juliol. Les futbolistes es concentraran aquest dimarts en la Ciutat del Futbol. El debut de l'absoluta serà el 8 de juliol contra Finlàndia i el següent rival seran Alemanya i Dinamarca.
Molt bé, gràcies, Aurora, que depèn del partit d'Itàlia, i 8 de juliol, efectivament, davant Finlàndia, el debut a l'Eurocopa femenina. Fem una pausa i ens espera protagonista aquí a Esports Cope.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie, solo de una persona, de su entrenadora, de Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. Lo he respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea,
¿se sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu eres una necessitat.
11 minuts i posem el punt i final al programa. Anem a parlar d'un equip campió, el Barça de futbol sala. Acaba de guanyar la Lliga, ha fet una temporada gairebé rodona i tenim a un jugador del Barça de Futbol Sala que és protagonista per partida doble. Ara ho entendreu. Esquerdiña, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes y bienvenido a Sports Cope. Oye, y yo que todavía no me creo que te retires.
Sí, pues... Bueno, yo también acostumbrado, hoy es el segundo día, bueno, un poco la decisión tomada recientemente, pero bueno, intentando un poco cambiar el ciclo, ¿no? Muy contento con lo que pasó esta temporada, pues será así siempre agradecido, ¿no?
O sea, que no hay vuelta atrás, ¿no? Que la decisión está tomada.
Sí, bueno, ya pensar en familia, creo que es el mejor momento, el mejor club para cerrar la carrera, mira la forma que fue. Yo estoy seguro de que he cumplido muy bien, estoy muy orgulloso de mi carrera y la verdad es que ahora toca cambiar el ciclo.
Tienes 36 años, has acabado muy bien la temporada, yo creo que en realidad la temporada ha ido muy bien, es cierto que habéis tenido lesiones, pero eso es normal durante una temporada y entiendo que siempre es mejor retirarse ganando, ¿no? Ganando y ganando bien, como habéis hecho vosotros.
Hombre, la alegría es enorme, ¿no? Poder después de esta temporada, 4 títulos, prácticamente una temporada perfecta, siempre se agradece, ¿no? El trabajo de todo el club, ¿no? En que también ha planeado, ha hecho este proyecto, ha apostado por Jesús también, una temporada sí, de muchos éxitos. Y bueno, muy contento de hacer parte de ella, muy contento de la historia aquí, ¿no? De los títulos conseguidos, de todos estos años. Y muy feliz, muy, 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 muy contento por acabar la carrera en el Barça y conseguir los máximos de títulos posibles.
Sí, habéis hecho póker de títulos, Champions, Liga, Copa de España, Supercopa. Bueno, solo ha faltado la Copa del Rey para que sea una temporada redonda del todo. Creo que es la quinta temporada tuya en el Barcelona, ¿verdad? ¿Te ha sido?
Sí, mi quinta temporada. Sí, bueno, nos ha escapado la Copa del Rey contra el Betis ahí. En un momento también que estábamos con muchas lesiones la temporada, no era nuestro mejor momento en temas de plantilla, pero bueno, mira, de los 5, 4 conseguidos y la verdad es que para estar muy orgulloso de la temporada.
Sí, es una temporada magnífica por el juego que ha desplegado el equipo, por los títulos que ha conseguido, porque empieza un proyecto. Explícanos, tú que has estado dentro de ese vestuario, un poco las claves, los secretos del éxito de este equipo. Te voy a preguntar de inicio por el entrenador, por Jesús Velasco. Tú has vivido el antes y el ahora. ¿Qué ha aportado de diferente Jesús Velasco a este equipo?
Bueno, yo ya le conocía, como he dicho tú, desde Segovia, ¿no? Sé de su filosofía de trabajo y yo el momento que sonaba y se concretizó, yo sabía que era una apuesta muy segura, ¿no? Bueno, es un grandísimo entrenador, su filosofía de juego incluso ha encajado muy bien con los jugadores que tenemos también. La verdad también es que tenemos una grandísima plantilla, ¿no? Jugadores de mucho nivel mundial, y la verdad es que juntando el mejor entrenador que podía estar en ese momento con la mejor plantilla del mundo, pues está ahí, los éxitos demuestran todo.
Y después el equipo, ¿qué secreto tiene este vestuario? Porque hay una combinación entre jugadores, no voy a decir veteranos, pero sí con muchísima experiencia, pero también Velasco ha metido jugadores jóvenes en ese vestuario.
Sí, bueno, yo creo que lo que has dicho tú, al final son jugadores experientes, jugadores que acostumbrados a estos tipos de competiciones europeas, ¿no? Jugadores incluso que han jugado mundiales esta misma temporada, jugadores que ahora vienen de la cantera y Jesús están sabiendo aprovechar. Bueno, el Barça hace muy bien ese trabajo, ¿no? De mezclar los veteranos con jugadores jóvenes que tienen mucho futuro.
Y este equipo, a partir de ahora, sin Esquerdiña, sin algún otro, obviamente, pero ¿qué futuro le ves a este equipo que ha vuelto a situarse ya no tan solo en el panorama español a primer nivel, sino en el panorama europeo con la consecución de esa Champions, una más para la sección? ¿Qué futuro le ves a corto plazo a este equipo?
Yo veo un futuro muy bonito, un futuro cercano. Yo, de hecho, hablábamos en la Volta de Palma que esta plantilla está hecha para marcar un ciclo, ¿no?, de ganador, y ojalá siga siendo así. La verdad es que tenemos la mejor plantilla del mundo, eso no hay duda, y ojalá poder conseguir en los próximos años la cantidad de estos que hemos tenido esta temporada.
Bueno, no está mal, ¿eh? Son palabras mayores en boca de Esquerdiña. ¿Y tú qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué quieres ser de mayor? A ver.
Bueno, yo ahora intentando, bueno, descansar un poco de la temporada, intentando cambiar el chip poco a poco. Sí que es verdad que ya había preparado en sus últimos meses el cambio, ¿no?, del chip, de pasar de ser jugador profesional, que llevo 20 años haciendo esto, ¿no? Y ahora intentando poco a poco organizarme fuera con la familia. La idea es no también no salir del mundo del deporte, que al final he vivido mucho aquí, pero dar una pausa de momento hasta organizarme fuera de la pista.
Ah, o sea que una pausa y a lo mejor te vemos entrenando, o seguro que te vamos a ver entrenando.
Bueno, no sé cómo entrenar hoy, pero alguna cosa me meteré, porque vale. Al final es lo que he hecho toda la vida, y estos primeros meses un poco lo organizarme, mirar los proyectos, que ahora sí. También haber acabado en el Barça, el vínculo con el Barça deja las puertas abiertas en muchas vertientes, era uno de los motivos de la retirada también, porque es muy bonito, ¿no? Poder, bueno, qué privilegio, y acabar con la carrera con la camiseta del Barça y ganando títulos, y esto era importante de cara también a un futuro. Entonces, bueno, aprovechar poco a poco, pensar lo que esto puede ser para los próximos meses.
Oye, de todo lo que has vivido en las últimas semanas, digo, después de conseguir la Liga, después de decir adiós al Fútbol Club Barcelona y al Fútbol Sala en activo, vistiéndote de corto, ¿con qué recuerdo, qué imagen, con qué te quedas?
Bueno, yo tengo muchos, gracias a Dios, tengo muchos recuerdos, y vividos tanto aquí en el Barça como en la Liga Española, en el Pozo también, momentos bonitos, Segovia, Cartagena, ¿no? Las Champions, bueno, que vamos a decir, ganar dos Champions con el Barça, una Champions en casa, esos son recuerdos muy bonitos, pero la imagen que me ha emocionado ha sido en Palau, el homenaje después del partido contra el Pozo, el cuartos de final.
Sí.
No es deportivo porque tengo muchos, gracias a Dios, pero es familiar y eso me llena mucho. La familia entró en el Palau, la gente ahí aplaudiendo y dándome recibiendo el cariño de la gente desde el Palau, la verdad es que fue un día muy bonito.
El calor del Palau, el apoyo de la gente, no hemos hablado de eso, pero es muy importante, no solo ahora, para todas las secciones, pero también para, ya desde hace muchísimos años, cómo ha ido escalando y situándose a primer nivel el fútbol sala del Fútbol Club Barcelona. Esquerdiña, cuídate mucho, gracias.
Bueno, gracias a vosotros y como vengo hablando estos días, agradecer también cariño vuestro todos estos años. La verdad es que sin vosotros tampoco esta historia sería posible y gracias por todo el trato y cariño de todos estos años. Que vaya muy bien a todos.
Que vaya muy bien. Gracias. Es y ha sido uno de los grandes jugadores de fútbol sala que han pasado 5 temporadas por el Fútbol Club Barcelona. Esquerdiña, feliz verano. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, un saludo. Hasta luego.
Vinga, i Aurora, destaquem també del cap de setmana que hem deixat enrere el gran paper d'Aleix Espargaró al Gran Premi dels Països Baixos de Motociclisme.
Bogeria en el circuit d'Assen. Aleix Espargaró es posa sols una carrera en lideratge en el Mundial amb una espectacular remuntada i pressiona Quartararo. El català es va veure 15 després d'un accident amb el francès. No obstant això, amb una estel·lar actuació, Aleix va superar Miller i Binder per posar-se quart. Recordem que en Montmeló el català va perdre 3 posicions en l'última volta. Espargaró pensava que havia acabat la carrera, però es va equivocar en creuar la línia de meta. Així celebraba Euphoric Espargaró.
Y hoy era un día de esos como la de Argentina, era impresionante cómo conducía, cómo iba la moto, pero he hecho lo que he podido, ha sido una remontada brutal, he adelantado a pilotos muy muy rápidos y desaparecía, ha sido muy divertida la carrera para mí, así que nada, me voy de vacaciones muy contento.
Quartararo va abandonar el circuit després del xoc i ara Aleix es posa 21 punts del francès. Victoria Epeco, Bezzecchi segon i Maverick Viñales aconsegueix el seu primer podi amb Aprilia, sent tercer.
Molt bé, anirem tancant programa. Gil Superstar! Qui truca? L'agafes, Gil?
Cada vegada que sona el seu mòbil,
sí.
El de Lothar Matthäus comença a tremolar. Sí, perquè el mite del Bayern no està a l'organigrama del Bayern, treballa per Sky. I ha explicat en Sky que cada vegada que diu alguna cosa que no li agrada al Bayern, rep una trucada de número ocult. Qui és? Uli Hoeneß, el president d'honor del conjunt bavarès, que li fot cada bronca, que és espectacular això. Me suele llamar desde número oculto, me regaña, me insulta durante 5 minutos.
Número
solo
oculto.
Solo habla él. Sí, sí, solo habla él. Después le pregunto si puedo hablar y me cae otra bronca de 15 o 20 minutos.
Sí.
Total, que al final siempre acabo diciéndole si nos podemos tomar una copa de vino.
Baixa ja el telèfon, no, ma, que portem un minut, home, amb el telèfon de fons, baixa'l ja, posa la música de sortir.
Ja està.
Última hora, Gil. Home, que porta el Pairés, porta un minut el telèfon sonant, noi.
Està tornant a ploure a Wimbledon. Aturat el Casper Ruud, Albert Ramos ha perdut els dos primers sets al tiebreak. Albert Ramos en joc aturat, no, torna a jugar Struff 3, Alcaraz 1 al primer set, demà jugarà Paula Badosa i aquesta tarda roda de premsa del Sabadell on diran que el pressupost de la propera temporada és molt limitat. Munitis no continuarà a la banqueta.
I mira que ha fet gran temporada assegat a les portes de la promoció per pujar. Gil, gràcies, que vagi bé.
Fins demà, companys.
Fins demà, que vagi bé. Arribem a les 4, més informació, butlletins horaris i en aquesta sintonia, Copa Catalunya i Andorra quan siguin les 7 en punt. Gràcies per l'atenció dispensada. Que vagi bé.